Al matí, amb Raquel García. L'entrevista.
I arrenquem al matí doncs explicant-vos una proposta que no us deixarà indiferents. Es tracta del banquet Crims a les taules dels padrins de la màfia, un suculent àpat d'històries mafiogastronòmiques cuinades a foc lent amb bones intencions. Una proposta que es podrà gaudir aquest diumenge a Barcelona, a l'Ateneu Roig, i que nosaltres volem descobrir tots els detalls. Us volem fer spoiler i per això el que fem doncs és conversar amb la Susagna Nebó. Bon dia, Susagna.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns aquesta proposta. D'entrada, ens emplaceu a tots, doncs això, no? Doncs anar aquest diumenge, 8 de gener a les 12, a l'Ateneu Roig, a, recordem, al torrent d'en Vidalet, el número 32. Com sorgeix aquesta proposta?
Mira, aquesta proposta sorgeix arran de la programació que es fa a l'Ateneu Roig, una programació que fa ANIN. ANIN és l'Associació de Narradores i Narradors de Barcelona, i que cada... hi ha un diumenge al mes que s'organitzen contes per adults a l'hora del vermut. En aquestes sessions normalment ens ajuntem o dos o tres narradors, que habitualment els narradors treballem sols, i així és una manera de treballar en conjunt. I ens ajuntem, preparem una sessió per aquest dia i per compartir doncs narracions i contes, històries amb altre, bueno, amb tot el públic que vingui.
Vermut de contes, ens encanta aquesta proposta. Sí. I explica'ns, perquè clar, tu ara mateix et trobes també amb una altra narradora, amb l'Elisabet Ulibarri, que precisament amb ella, no? Heu estat doncs a coent, no sé si a foc lent, aquesta
sí,
proposta.
Sí, l'Elisabet i jo ens vam reunir per preparar la sessió, vam quedar totes dues que fèiem el 8 de gener, i quan ens vam reunir, doncs vam dir, a veure, què fem? Ens vam reunir per dinar, i mira, entre plat i plat, i parlant a veure què ens agradaria fer, doncs teníem un llibre a prop, que era La màfia se sienta a la mesa, un llibre que ja porta diverses edicions i que porta narracions d'històries reals de la màfia, apassionades, evidentment, i receptes dels banquets als quals fa referència a les històries. És a dir, està un llibre que porta les dues coses.
Un llibre...
I ens va entusiasmar.
Clar, m'imagino que us va fascinar, no? Doncs amb tots aquests ingredients, una proposta molt interessant. I com doncs heu anat cuinant aquesta recepta, perquè després nosaltres la saborim.
Ah, exacte. A partir d'aquí, nosaltres ens va inspirar, vam agafar un parell de les històries i algunes... alguns trossets d'altres, i hem fet doncs això, la nostra versió màfia culinària. I diem lo del tastet perquè alguna de les receptes així més senzilletes, i que això que es poden prendre com a tastets, doncs les portarem el dia de la sessió perquè d'alguna manera el paladar també estigui despert en aquesta, amb els altres sentits, com l'oïda i com la vista i com... Una mica per tocar tots els sentits.
I per despertar, doncs això, els paladars més exigents. Explica'ns, no sé si ens pots compartir alguna d'aquestes històries o una mica la trama, no?, que compartireu, que explicareu.
Va a l'entorn, això, de la màfia i les trobades. O sigui, ara podem, si vols, podem explicar-vos un trosset d'una de les històries, però no diré ni quina història és, ni si està pel mig o pel final o pel principi.
Vinga, ens és igual, mentre que ens puguis doncs sorprendre amb aquesta història, suposo que també amb l'ajuda, no?, de l'Elisabet.
Sí, farem un trosset en el que compartim narració. Situem-nos a Montelepre. Montelepre és un poble a 3/4 d'hora aproximadament en autobús de Palermo, a Sicília. I allà han passat una sèrie de coses. Han vingut en autobús una parella de germans que no s'esperava que tornessin al poble, i aleshores està tot remogut. En aquest moment estem a la comissaria de policia, on el sergent Di Mario està escoltant atentament l'informe de Felipe Drazzo. Hem de dir que el sergent tenia un ajudant de policia, però que per un desliz que va tenir el seu ajudant, doncs ara ja no hi és. i ell, el sargento Di Mario, fa servir altres confidents ocasionals, entre ells en Felipe Drazzo, que és el propietari del cafè de la plaça. En aquests moments, Felipe li explica el que ell pensa de l'arribada d'aquests dos personatges.
No hi havia cap mena de dubte. Els dos germans duien dins dels maletins armes desmuntables. La rapidesa amb la qual havien creuat la plaça era molt sospitosa. Segurament haurien vingut a Montelebre a executar un contracte.
Alberto Di Mario podia compartir perfectament aquesta opinió. L'informe que tenia dels germans Giovanni, Michele i Barazzuti els presentava com dos assassins que encara no havien acabat a la presó de Palermo perquè tenien grans protectors. Eren de la camarilla d'en Luciano Ligio, una fera que havia eliminat el doctor Navarra amb les seves pròpies mans. I fins aquí el tros que us podem explicar.
Fantàstiques! Doncs això, teniu l'oportunitat de veure-les a les dues en acció amb aquest vermut de contes, amb aquestes temàtiques de padrins, de màfies, que segur doncs, que us sorprendrà. I clar, Elisabet, jo volia també que ens parlessis, no?, d'aquesta feina, d'aquest treball amb la Susagna, no?, com a narradora, què és el que t'aporta?
Participar en aquest projecte és, bé, per mi ha estat molt divertit, això d'entrada. Ens ha sorprès, ens hem trobat ficades dins d'una aventura que en realitat no ens esperàvem, perquè en realitat aquestes sessions que es fan a l'Ateneu són totes molt boniques, però aquí crec que ens hem liat una miqueta la manta al cap, perquè de fet ens hem passat una mica de frenada anant a buscar un projecte molt nou amb uns contes que ni ella ni jo no coneixíem, no controlàvem, i ens hem ficat de cap doncs, en un món que sempre et sembla que és de ficció,
sí,
però és clar, que és la vida real.
Totalment.
I això és una cosa que és molt frapant, molt interessant. Molt interessant, també, i també et situa molt. És d'aquestes experiències que et fan girar una miqueta el prisma per on mires la vida, no? I et fa enriquir la teva mirada del món. I penso que aquesta sessió de contes, a banda de que intentem que pugui ser divertida i que la gent ho pugui passar molt bé, esperem que també aporti una miqueta, si més no, com a mínim, les ganes d'anar a abocar-se a aquest prisma i a mirar-se la vida també, i la vida de la nostra societat i la nostra manera d'entendre el món també des d'aquest prisma que també existeix i forma part de la realitat, no? Ens agradi o no ens agradi.
De fet, també és una mica doncs, l'objectiu, no?, dels narradors i de les narradores, no?, a través dels contes, de les històries, no?, que ens expliqueu,
obrir portes,
també, obrir portes.
No? Sí, obrir portes, ensenyar finestres, sí, és així. I en aquest cas, realment és una finestra crua, eh? Però jo crec que es presenta d'una manera molt amable, altament digerible, i crec que molt interessant. I bé, i és no està gens, malgrat que ho sembla, no està gens arrelada la fantasia. I això és molt interessant, és molt interessant.
Clar, m'imagino també doncs, que és interessant també doncs, oferir aquests projectes, no? Aquest vermut de contes també per als adults, no? No sé si tu també ets narradora de contes per nens i nenes, no sé quin és el públic més exigent.
L'adult, tot és igual d'exigent, i l'adult si s'avorreix no et tornarà. Per tant, has de fer que l'adult s'ho passi molt bé. Passa que dins de la sala, l'adult, en un moment donat, no fa com un nen que s'aixeca i se'n va, o li diu, mama, això és un rotllo, això no passa. Esclar, però tots els públics són molt exigents i nosaltres hem de donar el 100% sempre. I un públic adult sí que en aquell moment doncs, no et dirà res, però ho has de fer molt bé. L'has de tenir molt enganxat, has de fer que s'ho passi molt bé, perquè nosaltres no som ningú per fer perdre el temps a la gent, tot al contrari. Nosaltres estem allà per fer que la gent realment doncs, pugui tenir una hora o una estona profitosa amb nosaltres i a més la gaudeixi, s'ho passi bé i estigui a gust. I que un altre dia es quedin amb ganes de tornar i de tornar a gaudir de contes. I si això no ho fem bé, un altre dia no vindran. I això no ens agrada tampoc. Per tant, l'exigència cadascú l'expressa, la manifesta diferent, però jo crec que el conte és la narració oral, és una cosa que apela tant a les parts tan naturals nostres que tots tenim aquest nivell d'exigència allà posat i molt elevat. I no és una cosa que també va a gustos, eh? Però,
sí.
Però no sé si aquí els gustos compten tant. No sé si m'explico. Compta també tota aquesta part més, jo crec, tan primitiva que apela tant a aquesta part tan, tan natural de les persones, de gaudir del... d'escoltar històries ben explicades. I és important fer-ho bé, clar que sí.
I més en un món tan digital, de pantalles, no? Suposo que com a narradores aquest contacte, no? Aquesta presencialitat, només doncs, a tenir la força de la veu, no? De la interpretació per doncs, explicar doncs, aquelles històries, suposo que també captiven, no? El públic, perquè quin és el secret? Quines són doncs, les habilitats que ha de tenir una bona narradora?
Una bona narradora... ha de saber captar l'atenció de les persones. I ho fa a través de la veu, de les entonacions, del ritme, del silenci, també. De deixar que la gent també puguin fer el seu camí amb la seva pròpia imaginació. Perquè, és clar, sí que és cert que tot el tema de les pantalles pot ser molt creatiu i pot estimular molt, molt les neurones i tot això que diuen últimament. Però és veritat que els hi donen tota la part imaginativa molt mastegada. Llavors... escoltar un conte és una miqueta com llegir una novel·la. Tu no veus res, tu no veus ningú, tu no veus les formes. Senzillament, doncs, entres en un viatge on tu vas creant, a través de la teva imaginació, doncs, tot el que t'estan explicant. I això és molt interessant. Clar, la novel·la no té entonació. El ritme sí que ve marcat, si està puntuada, i segueixes bé les puntuacions, sí que et ve marcat. Però... clar, té una altra vitalitat, aporta altres informacions, porta el cos també de la persona que està narrant, que aquest també juga. I el que has de fer tu és estimular la imaginació de les persones que t'estan escoltant, perquè puguin crear la història, que segur que és diferent en cada cap, eh?
Ara també volia doncs, consultar amb la Susagna, no? Suposo que està d'acord amb tot això que tu explicaves ara, no? Que doncs, això, vosaltres, les narradores, una mica també com la ràdio, eh? Ajudeu doncs, a cultivar la imaginació, perquè hem de fer doncs, aquest esforç. No? M'imagino també doncs, a Susagna, que també varia molt segons el públic, no? Segons l'energia, m'imagino que també doncs, a fer una proposta com la que avui ens presenteu, no? Aquest vermut de contes en un espai com l'Ateneu, no? Distès amb aquesta recepta, no? Amb aquests ingredients, amb aquestes temàtiques, també doncs, ajuda, no? A crear un ambient a que la gent estigui més predisposada. No sé si canvia molt l'energia, no? Segons l'acte, segons el lloc, segons el públic.
Sí, 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 canvia sempre, perquè és això, l'energia és diferent sempre, perquè sempre som... persones diferents i el que es crea entre els uns i els altres cada vegada és nou. Bueno, és una de les meravelles de la narració, no? De l'explicar històries, perquè tu estàs explicant, si el narrador, els narradors estem explicant des del nostre imaginari, llancem la proposta, que sovint porta opinió, evidentment, perquè no ens en podem desfer de la nostra opinió, i quan tu llances la proposta, les persones del públic les recullen i es fan la seva pròpia proposta, d'acord o no amb tu. I tot això que va i ve, és una energia que va i ve i que va fent créixer doncs, el que estem vivint en una sessió de contes.
Per cert, qui va trucar aquí? Et va trucar l'Elisabet? Va ser tu? Com va anar? Qui tenia el llibre?
Aquí, la veritat és que les responsables de que estem juntes aquí són dues, que són la Guadalupe Blesa i la Mònica Clous, que formen part de NIN i que estan a la comissió de vermut de contes, que ens fan la proposta per mail, la llancen, doncs mira, pel proper trimestre, tal dia, tal altre, quin dia et va bé a tu... I doncs tu dius, pues sí o no em va bé, o jo, tant l'Elisabet com jo van dir, doncs el 8 de gener elles recullen les propostes i llavors són les que et posen en contacte. Un bon dia se t'obre un grup de WhatsApp que no sabies, que diu vermut de contes, on estem, bueno, on estàvem les quatre amb l'Elisabet, i això l'Elisabet i jo no havíem treballat mai juntes així directament en una sessió, sinó que ens havíem vist explicar l'una a l'altra, havíem participat en contades de grup, però no havíem treballat juntes, i mira, i això, i totes dues jo crec que estàvem al... Ai. No? Què farem? Com ho fem? I mira, això, va venir un dia a casa, vam dinar juntes, i a partir de la crema de carbassa i d'aquest llibre que jo tenia a la prestatgeria per explicar algun dia, doncs aquí ens vam començar a emocionar amb el tema i aquí estem ben embolicades.
Exacte, creant, perquè avui esteu assajant. M'imagino que és un dels objectius de NIN, no?
Sí.
D'aquesta associació. Explica'ns també, no? Quins són, doncs, això, no? Les premisses, les línies que es, que es marquen, no? I per què existeix aquesta associació?
Mira, a NIN fa molts anys, 20, no sé quants.
Més de 20 anys, sí.
Però sí, més de 20, van iniciar uns quants narradors i la intenció sempre ha sigut acollir totes aquelles persones interessades en la narració, fossin narradors o no, o fossin espectadors, oïdors, o senzillament pues, gent que els agradi els contes, i és una associació oberta en el punt en què això és un punt de contacte per nosaltres i per sí que anem organitzant cosetes, però sempre a un nivell això com molt participatiu i molt, molt lliure, diguem, a l'hora d'organitzar. No? No és una organització professional de narradors professionals, n'hi ha que sí que treballem d'això, n'hi ha que no, i bueno, és una mica la diversitat aquesta que ens enriqueix, en el fons.
Clar.
I que ens fa trobar-nos sense cap expectativa, que això et dona també com més llibertat per ser-hi o no ser-hi, no?
Clar, tota aquesta diversitat, no? I aquesta riquesa de mirades. Clar, m'imagino, en 20 anys ha canviat molt, no? M'imagino també la professió de narradors, tant sigui professional com amateur.
La veritat és que sí, ha canviat. Més que canviar és que, bueno, com tot, quan va creixent o quan es va aquí, doncs això fa 20 i tants anys no hi havia tradició d'explicar contes professionalment, cosa que sí passa, doncs, a l'Àfrica els narradors tenen molta veu, a Sud-amèrica també, per Europa doncs, també una mica menys, però aquí a Catalunya hi havia molt poca tradició. I d'això, de fer-ho professionalment, de crear sessions per públic divers. I de 20 anys cap aquí, també per les circumstàncies econòmiques i de més, doncs hi ha hagut molta gent que s'ha anat enganxant al carro de la narració, perquè és normalment doncs, acostuma a ser una feina unipersonal i perquè és molt bonic, la veritat és que és molt bonic i que benvingudes totes les aportacions, però sí que hi ha hagut molta gent des de la part doncs, escolar o de mestres fins a la part de gent que fa teatre, des de la part... O sigui, han vingut narradors de molts punts i això ha fet que tant que la professió creixés, però al mateix temps ha creat uns quants hàndicaps a nivell de contractació, per exemple, no?
Clar. De fet, nosaltres aquí, a la nostra ciutat de Sabadell, Susagna, tenim i impulseu el Vet Aquí, que em sembla que ja arriba 8a edició, serà aquest 2023?
Sí, aquest 2023 serà la 8a edició del Vet Aquí Sabadell, i aquest any, i això és una primícia, que no sé si la puc dir, però com que sóc la presidenta de l'associació, t'ho dic,
digues.
Que aquest any ho farem al cap de setmana de la salut.
Oh, fantàstic!
Sí. Inaugurarem l'11 de dijous 11 de maig i serà això, doncs 11, 12, 13 i 14 diumenge i el 15, que aquí és festiu, que és la salut, hi haurà també una petita cosa que ja us desvetllarem més endavant, quan puguem.
Quan arribi el moment,
però
de moment ja tenim la data d'aquest festival de contes del Vet Aquí, que a més a Susagna, que l'objectiu d'aquesta iniciativa precisament també és això, no? Contagiar de totes aquestes històries orals i també enfocades a perfils molt diversos, petits, grans, no?
Sí, estem... Això, un dels objectius de l'associació és donar cobertura de contes a totes les edats.
Perquè necessitem d'aquestes històries i d'aquestes narradores. Per cert, narradors també tenim? Hi ha menys, no?
Hi ha menys homes narradors, però n'hi ha uns quants.
I això per què? Sí. Per què creus que hi ha menys homes narradors?
Ai, no ho sé, perquè... Vull dir que jo ara podia elaborar una teoria directament, perquè m'ho puc inventar, però no et sabria dir. És una cosa que s'ha anat donant i I narradors professionals n'hi ha uns quants, eh? I també d'aficionats, de gent que no sé, amb ganes de fer coses, i també per aquí, per Sabadell, per Castellà, vull dir, per aquí a prop també tenim homes narradors.
Tenim molt de talent, no?, d'això, de gent, doncs, sí, que crea aquestes històries.
Sí, sí. Bueno, ja sabem que aquí a Sabadell el talent creatiu a nivell d'interpretació i de tot el, això, sí, no?, tot el que és comunicació, aquest n'hem tingut molt sempre.
Sempre, i que perduri, perquè ens encanta. Exacte, ens, sí, encanta escoltar històries sobre nans, sobre mons fantàstics, sobre fades, exacte, sobre, sí, màfies. Ens encanta, doncs, aquesta transmissió oral per tot el que explicaves. Una abraçada a totes dues, us deixem,
gràcies,
que teniu que assajar. Gràcies per aquest petit,
sí,
tast.
Gràcies.
Una abraçada.
Vale, moltes gràcies.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.